A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Molt bona vesprada. Gràcies per donar-nos la benvinguda en aquesta nova edició de l'Hora del Medi Ambient, en la que anem a fer balanç del que ha estat la darrera legislatura en matèria mediambiental. Han hagut moltes qüestions interessants, moltes altres que queden sobre la taula com a reptes del futur govern, i de tot això en volem parlar de seguida amb qui és encara regidor de Medi Ambient en funcions, amb Paco Agulló, que estarà amb tots vostès així a l'Hora del Medi Ambient. Però abans de fer aquest anàlisi, anem a gaudir de la bona música que cada setmana ens porta a aquest programa el nostre amic i company Paco Pascual. Molt bona vesprada.
Quique, hola, bona vesprada.
Amb gana d'escoltar ja la proposta setmanal.
Sí, Quique, si em permets, si avui comença traduint el que anem a escoltar i que fa referència a les meravelles que ens regala la natura sols contemplant-la. Sovint el sol resplandeix en el cel més bell i graciós si un fosc núvol ja l'ha amagat. A menudo el sol, un ària de l'obra Andrómeda Liberata de Vivaldi.
Un luxe per tal de començar aquesta edició de l'Hora del Medi Ambient amb un missatge embriagador, al igual que aquesta melodia de Vivaldi. Amic Paco Pascual, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana. Ens tornem a trobar així la propera setmana.
Bon cap de setmana a tots.
A veure què és el que es diu el regidor, eh?
Val, val, anem allà. Interessant.
Moltes gràcies.
Adeu.
A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Gavi Sánchez, bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Senyor regidor de Medi Ambient en funcions, Paco Agulló, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Temps de fer balanç i fer anàlisi del que han estat els últims 4 anys a l'Ajuntament d'Alcoi en matèria ambiental, Gavi.
Sí, creiem que era important fer eixe balanç. Bueno, són 4 anys de legislatura. En este cas jo parlarem ara compartida amb altre regidor, Jordi Tormo. Però bueno, com ha finalitzat amb eixe puesto Paco Agulló, pues el tenim així. I a grans trets, Paco, després ja pormenoritzarem i anirem més en detall. De l'1 al 10, quina nota li posa la tasca en matèria ambiental en esta legislatura?
Jo crec que un 7 seria raonable, 7, 7 i mig. Perquè sempre ens quedem flecos, a més alguns importants que suposo que en parlarem, i jo crec que un 7, 7 i mig seria una nota raonable.
O sigui, un notable, o sigui, s'ha notat, és notable,
sí,
el pas.
Si vols dir-ho així, sí.
Què és el que destacaria d'aquesta legislatura? Fent un poc el...
Bé, jo crec que és una legislatura difícil, no?, per la convulsió de la legislatura, dels canvis de la composició del govern. Difícil també perquè el company Jordi Tormo, que és el que ha estat al capdavant de la regidoria 3 anys, l'últim any evidentment ell no es va alliberar i compartir en el seu treball era complex, ho sabíem tots des del minut zero, ell també ho sabia, i bueno, va arribar un punt que bueno, va considerar que tenia que deixar d'estar de regidor a l'Ajuntament d'Alcoi, i dins de la remodelació, per no alterar massa l'equip de govern, van considerar que dins de la distribució pues, que continuara Esquerra Unida, en concret Paco Agulló, de regidor de Medi Ambient. El fet de que ho continuarà jo, perquè jo vinc de la sensibilitat ambientalista, em coneixeu perfectament, no? Vinc dels moviments veïnals i, a més, dins del moviment veïnal, introduint tot el debat ecologista, ha estat en tots els àmbits del moviment veïnal representant els temes mediambientals, inclús van muntar un gabinet de medi ambient al COI a nivell de País Valencià, i, bueno, sempre he tingut aquesta sensibilitat. La veritat és que em constava poc. El que passa que, clar, Paco Agulló era regidor de Cultura i això és una regidoria molt exigent en l'Ajuntament d'Alcoi, en la ciutat d'Alcoi, però la veritat és que era fàcil perquè jo crec que des del minut zero van considerar que hi tenia que tenir una persona que capgirara la gestió del medi ambient, que és el company Vicent Galvis, company amic Vicent Galvis, que jo crec que ha sigut un bon col·laborador dins de l'àrea de medi ambient, i bueno, diguem-ne que eixe tàndem Jordi amb Vicent i després Paco amb Vicent o Vicent amb Paco, jo crec que ha funcionat bé i jo crec que ha capgirat un poc les dinàmiques mediambientals que teníem en eixa inèrcia de 10 anys, que vull recordar que van haver tants canvis de regidors i de tots els colors, no colors polítics perquè eren del mateix partit, però de moltes sensibilitats, que jo crec que no traiem el cap en termes generals en medi ambient. I bé, la veritat és que ara jo crec que s'ha reconduït una mica el tema, que espere que la nova corporació, en concret el nou govern, d'alguna manera tinga bona nota del que s'ha fet per a continuar aquesta tasca, no?
I què ha quedat per fer? Hi haurà diverses coses, de segur, però el proper govern, què deu treballar de forma immediata en matèria ambiental?
Sí, jo crec que una de les coses importants és el tema de l'adjudicació de la brossa, i per això no pugem la nota nosaltres, o no la puge, perquè vam estar treballant tota la legislatura. En primer lloc, sabeu que tenim un contracte caducat de la neteja viària, de la recollida de residus, que de moment està prestant el servei Fomento Construcció i Contractes perquè era el concessionari anterior i perquè per normativa, pues, fins que tu no adjudiques, té que fer-ho l'anterior, no? Vam estar treballant, en primer lloc, es va crear la mancomunitat en aquesta legislatura i es va crear la possibilitat de mancomunar serveis, sobretot tres ajuntaments grans, el Coi, Cocentaina i el Muro, que concretament un d'ells havia caducat, com era el de Muro, i el Coi ja el tenia també a punt de caducar. Es va considerar fer un estudi global d'unificar aquest servei. Clar, el que passa és que els peros estaven per damunt de les avantatges, o per almenys això diuen els informes, no? Això es plantejava en els informes, perquè Cocentaina ja tenia adjudicat de fer ja un temps el contracte, i que a lo millor podia ser que tu tragués el concurs i fora una altra empresa. Tot això genera dificultats subsanables, totes subsanables, perquè les possibles penalitzacions per anul·lar un contracte, d'això es paguen diners i està quantificat i tot això es pot fer, però bueno, en aquell moment els tècnics consideren que era més complex que altra cosa. Això va provocar que es posarem a treballar, jo crec que quasi al voltant de meitat de la legislatura, un poc més avançada, tal vegada, en el nou plec de condicions. Un plec de condicions que Esquerra Unida sempre ha pensat que que hauria de deslligar-se, fer-se en dos contractes diferents, per una banda la recollida de residus i el transport, el manteniment dels contenedors, que ens ha donat molt mal de cap en esta legislatura, els contenedors soterrats. Això no ha contratat perquè els criteris del soci majoritari, en aquest cas el PSOE, era, i perquè així ho diuen els números, fer un pla d'inversions per al tema de la gestió de residus era complicat en aquest any, tan, en esta legislatura tan complicada econòmicament, que el que hem fet és sanejar-la. Possiblement ara estaríem parlant d'una altra qüestió, perquè les inversions que tu necessites, camions, flota, contenedors, etc, etc, és una inversió important, i l'ajudant a això, els números no prestaven per a això. Per tant, vam estar treballant en treure un concurs a menys anys de la brossa i per una altra banda recuperar la neteja viària de la ciutat. Neteja viària que al mateix temps es parlava de recuperar la neteja dels espais públics, dels centres públics, col·legis, espais de l'Ajuntament, etc., que està treballant-se també en això i que també coincidia en una recuperació, en aquest cas forçada, del complex Eduardo Latorre, d'acord? Sobretot perquè Esquerra Unida, i així ho hem manifestat sempre, és partidària de recuperar els serveis. No és que ho hem manifestat sempre, és que vam trencar un govern anterior amb el PSOE per privatitzar un servei. En aquell moment era el servei d'aigua. Aleshores, s'ha treballat en un document que s'ha acabat la legislatura i el tenim, està acabat, faltava dur-lo al ple, el que passa que dos mesos antes d'un ple enteníem que no era raonable, una perquè pot ser que canviara la corporació, pot ser que n'hi hagués altres sensibilitats, i sobretot perquè haguera servit una cosa que feia falta a la ciutat, com era aprovar el ple de condicions i concursar-lo i demés. Nosaltres dèiem, si recordeu, fa tres mesos, de que en tot cas s'aprovaria abans de que acabi la legislatura i es posaria en marge en passar l'estiu. Clar, evidentment això es va ajornar una mica per els informes i es trobava en una circumstància que a dos mesos vista no era molt procedent aprovar un document d'aquest tipus, entre altres coses perquè en altres llocs on s'ha fet ho hem criticat perquè no podem condenar situacions de llargs anys a corporacions futures, no? Aquell plec de condició estava allà damunt la taula. Van demanar a l'empresa concessionària Fomento Construcció i Contrat un informe que feia falta per a quantificar coses, costos, per a quantificar-los, en la que es demanaven que separara la plantilla. En el plec de condicions anterior estava tot en un pack que separava la plantilla i que es diguera quins estaven escrits a un servei i quins a uns altres. La plantilla, això li ho ha deixat, la contestació ha sigut complexa perquè li ho deixa en mans de la corporació i faltava fer ara uns informes de, per part d'intervenció o secretaria, de veure això com exigim a l'empresa que determinar els serveis, que per això és el que fa els serveis, per això en teoria té que tenir uns partes de ruta diàries i per això tenia, i ho van deixar en aquest punt. Per una altra banda volíem recuperar el servei. El servei l'han recuperat en moltes ciutats, entre altres coses perquè ho hem explicat moltes vegades, abaratix costos. L'IVA té l'estalvies, el benefici industrial té l'estalvies, i aquells desfasos que no apareixen en els contractes i que després discuteixen en les empreses, ajuntament empreses, sempre són més cars per als ajuntaments. I això és excedents de coses que no contemples, perquè quan tu fas un plec de condicions tindria que tindre la vitalitat d'anar adaptant-se contínuament i modificant-se, i això no es fa, en la praxis no es fa, les administracions no ho fan, val? I això va d'alguna manera alterant el plec de condicions i encarint costos, no? Bé, i està en aquesta situació. Possiblement, i després de l'informe de l'empresa, la nova corporació s'haurà de plantejar si continua en aquest nivell o es planteja, i jo crec que podria ser una línia de desbloquejar-ho, recuperar ja tot el servei, és a dir, tot el servei de recollida de brossa, neteja, tot fora públic. El tema laboral estaria resolt, no n'hi hauria discrepància ni en l'empresa ni en quins treballadors estan escrits, perquè clar, això genera una problemàtica laboral, per dir d'alguna manera, perquè tots voldrien anar-se'n a la part pública i els altres quedar-se en la privada. Això genera problemes, al millor o segur. Aleshores, era molt raonable, o és molt raonable, que davant d'aquest escenari d'una nova corporació, davant d'aquest escenari del conflicte laboral possible i davant de l'escenari de que hem sanejat molt l'economia local, jo crec que se'n podem anar tranquil·lament a plantejar-se una recomposició de l'esquema i que es plantejara una recuperació íntegra del servei de recollida. Jo crec que seria coherent i a més va en els nous temps que estan fent moltes ciutats.
I tots aquests enredos, que més s'entenga, enredos administratius, de gestió, no fa perdre la perspectiva real o la que tindria que ser de la del per què la recollida selectiva, separació de residus, és a dir, tot això s'ha deixat de costat perquè no en aquests moments hi havia coses prioritàries, si sí, es replanteja.
A veure, ho he explicat jo crec de manera molt gràfica tot això, com podeu entendre, d'un procés de mesos i d'informes complex, no? Però l'ABC crec que s'ha quedat molt clar i ho entén tot el món, però no s'han quedat parats en això, és a dir, no han perdut tota l'energia fent això, perquè com podeu entendre n'hi ha una altra part, com molt bé dius, que és l'educació ambiental, les dinàmiques, i això ho hem fet, hem contratat empreses, hem parlat amb educadors ambientals per a que facin tota aquesta tasca d'educació ambiental que n'han fet de molt, és un catàleg molt llarg el que hem pogut fer en aquests 4 anys, i un d'ells és el projecte Llars Verdes per a apropar la gestió sostenible de ta casa, no? Des del punt de vista dels residus, des del punt de vista de l'aigua, en tots els àmbits, no? I perquè tenien clar que no volien que es perga, conforme tu has preguntat, hem procurat que no es perga la perspectiva una cosa o plec de condició. La brossa no ha estat al carrer, la gestió s'ha continuat fent. Si vols, sí que en una situació de uns camions envellits, òbviament, en un parc mòbil i en un parc mòbil de contenedors també envellits, però la recollida s'ha gestionat com tocava i s'ha dut on tocava. Una altra qüestió és què fan on arriba la brossa, que això no depèn exclusivament de l'Ajuntament, o què fa quan arriba la brossa a les plantes de tractament. Perquè jo crec que el nou repte que té el futur govern de la Generalitat és aturar el pla integral de residus que contempla la incineració. És a dir, si tu em fas separar en casa, per què vas i després en cremes la brossa? Quan resulta que això s'escapa als controls de sanitaris, controls ambientals, això aïlla l'atmosfera, és un problema de salut ambiental, està criticat històricament i que en molts països ni està prohibit radicalment, i a l'Estat espanyol, o en concret al País Valencià, s'ha aprovat un pla integral de residus dolent, amb moltes al·legacions, que contempla 4 plantes incineradores al territori valencià, una d'elles molt a prop d'ací, concretament a Xixona, i que jo crec que això el nou govern de la Generalitat s'ho té que replantejar des de la baix.
Cal un replantejament, no només del territori valencià, a tot l'estat espanyol cal replantejar-se el tema de residus, perquè és un tema greu en un futur immediat. S'ha treballat des d'un departament de medi ambient, ja no estava la gerència, ara es torna a parlar de posar en marxa una altra gerència de medi ambient, és a dir, quin seria el millor escenari? S'ha treballat bé, la gerència es recupera, no?
Jo crec que s'ha treballat bé, el que passa que nosaltres pensem que lo de la figura de la gerència com a organisme autònom, amb la figura d'un element gerencial que d'alguna manera defineix l'esquema de treball i que després tingués una articulació transversal, això falta per a fer. Nosaltres pensem que en la legislatura socis majoritaris, el Partit Socialista no ho veia molt clar això de la gerència, i vaja, al nostre punt de vista, de fet, guanyar el COI ho torna a contemplar en el seu esquema, i és una de les qüestions de mínims que vam plantejar l'altre dia a l'alcalde, perquè nosaltres pensem que perquè acabi de consolidar-se tota aquesta tasca que s'ha fet, que convida a que la visualitzeu o bé a la web de la mateixa gerència del Departament de Medi Ambient o bé en la web d'Esquerra Unida, perquè hem penjat la memòria, és una memòria molt extensa de quasi 15 folis que resumeix, jo crec, de manera molt acurada tot el treball que s'ha fet. Jo crec que la figura de la gerència, jo crec que continua tenint vigència. De fet, es planteja a Xina, perquè perquè com evidentment guanyar en aquest cas no va gestionar el tema, no sé què faran els socis actuals al respecte.
En matèria de mobilitat, per què el Departament de Medi Ambient no ha tingut protagonisme a tractar-se d'una matèria de rellevància en la sostenibilitat de la ciutat? Què ha passat ahir?
Pregunta molt interessant. Sí, a veure, l'equip de govern en un moment determinat, al començament de la legislatura, es planteja crear una nova regidoria de mobilitat per a adequar, o sigui, quan tu entres, redistribuixes, ordenes l'organigrama d'una altra manera i determinats funcionaris se'n van a fer altres funcions i tens que donar-los una gestió determinada. Concretament, la direcció, el regidor de policia i mobilitat, que el company Jordi Martínez, després el va substituir Nacho Gómez, va considerar crear un departament que es deia mobilitat, en la que dos funcionaris es dedicaren a tot aquest tema. Clar, en el moment això ocorreix, no està mal, sempre quan s'interactua de forma transversal. Això no s'ha produït i és un dels retrets que podríem dir que ha tingut la legislatura, i que si tinguera que refer-se a aquest pacte de govern tindria que resituar-se, és el tema de la transversalitat, no sols en medi ambient sinó en molts àmbits, perquè quan tu parles de mobilitat afecta medi ambient, sempre s'havia fet des de medi ambient. Recordeu que en les legislatures anteriors la mobilitat estava, diguem-ne, escrita a medi ambient, a excepció dels autobusos, que ho portava una altra regidoria, i que des de medi ambient s'articulava tot allò del dia sense cotxes i moltes activitats, no? Això no s'ha produït, no s'ha produït perquè n'hi havia una regidoria específica que no ha interactuat excessivament en la resta, però sobretot en medi ambient, i quan això no interactues al final passa això, que no trau l'eficàcia que es podria traure. I sí, en aquest aspecte sí que és cert que la legislatura, podríem dir, que ens ha passat de llarg en aquest tema, que, vaja, el meu punt de vista és important. És important perquè quan tu analises els temes de contaminació atmosfèrica, un dels elements de contaminació, un dels indicadors de contaminació atmosfèrica més greu el genera la mobilitat del transport privat, bàsicament. Aleshores, això tens que fer dinàmiques de transport públic, de fomentar els autobusos, d'establir dinàmiques de convenciment a la indústria, a les empreses, als centres educatius, que cada papà i cada mamà va en el seu xiquet a dur el xiquet al col·le, sobretot en la tendència que tenim de fer escoles en els extraradis de la ciutat i no en els cors de la ciutat, i tenim molts exemples, el cas Curva del Coll. I jo crec que no s'ha fet una política per això, perquè s'ha separat i aleshores no s'ha articulat. Ahir n'hi ha molta feina per fer, que jo crec que bueno, l'aprenentatge dels errors d'esta legislatura ajuden a intentar recomposar-ho.
Per contra, sí que ha funcionat molt bé la participació ciutadana en els grups de treball, quan s'ha treballat en aquests grups de treball, diguem, del propi sí, departament, no?
Sí, perquè per una banda s'ha regenerat el Consell Local de Participació, van convocar els diferents grups de treball per a fer aquests plans i projectes d'actuació i d'alguna manera revitalitzar els indicadors ambientals, que des de l'any 99 que es van fer aquella auditoria i que va decidir els grups de treball allò s'havia adormit, perquè hem estat una dècada que el medi ambient ha sigut la germana pobra de la gestió municipal, per dir-ho d'una manera suau, no? Però jo crec que també hem articulat participació ciutadana en projectes que estan vinculats al voluntariat ambiental, extinció d'incendis o control d'incendis, prevenció, però jo crec que també hem fet projectes molt xulos, molt interessants, vinculats a la protecció del racó Sant Bonaventura, del paratge municipal, mitjançant l'obra social de la Caixa, mitjançant la Fundació Limne i mitjançant la Universitat d'Alacant, val? Que s'han fet intervencions jo crec que molt interessants de conservació de l'ecosistema, hem fet actuacions del voluntariat vinculades a les tortugues, a les rates penades, i després hem fet intervencions vinculades al rit fluvial, jo crec que s'ha fet un treball molt, molt interessant. I aquest voluntariat ambiental jo crec que s'ha articulat de manera molt raonable. Després hem fet una cosa que jo crec que també ha tingut una transversalitat, diguem-ne, del voluntariat, com és el pla estratègic, alguns plans estratègics que hem fet que estan vinculats a l'Agenda 21 i que després això cau com a pla estratègic d'energia, pla estratègic de l'aigua, el de residus, i que tot això s'articula també en participació ciutadana. Jo crec que ha sigut un any prou intens, una legislatura, perdó, prou intensa en temes de participació ciutadana. Vull recordar que la participació estava en boca de tots i que a part de que s'ha revitalitzat el departament de participació, jo he sigut 3 anys regidor de participació, procuraven que allà on hi havia o bé regidors o tècnics sensibles en cada departament s'articularen mecàniques o dinàmiques de participació. En medi ambient això s'articula molt bé, s'ha dinamitzat d'una altra manera el Consell Escolar Municipal, s'ha creat el Consell Econòmic i Social que feia falta a la nostra ciutat, i bé, ha sigut la legislatura de la participació.
Pressupostos participatius.
Pressupostos participatius, que és un altre element important. I a més això ha estat en boca de tots els grups polítics. Una altra qüestió és la sensibilitat de cada un a l'hora de dur-ho a la pràctica. Perquè la participació està molt bé dir-la en els papers, però si no la treballes se l'endú al riu. Home, l'exemple més clar de participació ciutadana mediambiental o no mediambiental ni global és canviar els horaris dels plenaris a uns horaris adequats per a que quan la ciutadania tinga bé o necessita o requereix una proposta al plenari que sigui adequada a un horari que abans es feien de matí, abans era horari de funcionaris, no? Es va adequar a uns horaris de vesprada, va tenir molta intensitat de participació al comens, com totes les coses, si no es dinamitzen o no es manegen, pues decau un poc, però jo crec que una cosa important era que els ciutadans podien participar al final del ple, o els col·lectius o ciutadans poden fer aportacions, i bueno, jo crec que això és interessantíssim. És interessantíssim perquè lligant al medi ambient, el medi ambient, quan parlem de la sostenibilitat, el concepte de sostenibilitat parla de la implicació ciutadana. No pot ser una ciutat sostenible si no hi ha una implicació, una integració de la societat civil individual i diguem-ne col·lectiva dels col·lectius, les entitats, els centres educatius, els AMPES, els col·lectius ecologistes, etc.
I fet ja, gràcies a ell, este balanç de legislatura i pràcticament acabada aquesta legislatura a punt d'encetar-se la pròxima, Paco Gulló, i ara què?
Ara què?
Què té previst en un futur immediat?
Però des de Medi Ambient o com a persona?
Com a persona ja.
Ah, bueno, com a persona, veure, Paco Gulló... Molt bé, sí. Pues t'agraeix la pregunta. Sí, a veure, Paco Gulló venia d'una empresa privada que la van tancar en això de la crisi i per tant l'excedència no la tinc ja. És difícil donar un pas d'una empresa privada al món de la política perquè no n'hi ha garanties, per molt que la llei t'ho permeta, si no eres funcionari o eres, tens un negoci liberal, un ofici liberal, liberal parla d'abogat o un economista o una qüestió d'estes. Però bueno, jo quan me se va plantejar, jo estic molt vinculat a la política i a l'acció social i a les xarxes socials, i la veritat és que m'apetia i ho vaig fer, ho vaig decidir en totes les conseqüències, sabent que això tenia seus peros o podien passar. Bé, Paco i jo el dia 12, ara estic en funció, el dia 12 acabem tot, finiquitem tota la corporació i tots els càrrecs de la corporació, aniré a l'atur, a les oficines del Servef, a apuntar-me a inscriure'm. Paco Gulló no sap on està l'oficina de l'atur, ho dic gràficament, òbviament sé on està, no? Perquè no he tingut mai que recórrer al Servef, perquè sempre des dels 10 anys he estat en el món laboral treballant. I bueno, d'ací al setembre pues, vaig a córrer la veu de que estic a disposició d'aquell qui consideri que Paco Gulló pot aportar-li alguna cosa al seu negoci o als seus projectes, i si això no es produeix d'ací al setembre, en setembre ja replantejaré pues, com enfoque el meu futur que des del punt de vista personal estarà també associat a la col·lectivitat social. Paco Gulló no se'n va a casa, Paco Gulló continua militant a Esquerra Unida, Paco Gulló continua sent el mateix cul inquiet que era abans, i bueno, sí que s'obre ara un escenari diguem-ne d'incertesa, però no més enllà de també de veure-ho en perspectiva i de veure que el futur està ahí, que bueno, segur, estic convençut que s'obriran portes. I bueno, tot allò que he fet a l'Ajuntament d'Alcoi m'ha servit de, jo crec, d'aprenentatge, i que, si em permetis, recomane als oients. Jo crec que el pas per la gestió municipal és un pas important, ens ajuda a veure la ciutat d'una altra manera, en altres ulls, ens ajuda a relativitzar aquestes demandes que fem quan estem fora. Te n'adones que des de les corporacions, les ajudades poden fer coses, que no totes les coses que pensaves des de fora són fàcils de resoldre, perquè estan subjectes a moltes variables, però jo crec que ajuda a formar-nos com a ciutadans. I bueno, l'experiència d'aquests 12 anys que ha passat per l'Ajuntament, dos legislatures a l'oposició destapant totes les malifetes del Partit Popular en aquest cas, sintetitzades en dos per posar algun exemple, si em permetiu, com és el tema de l'hotel de la Font Roja, que jo crec que van jugar un paper, la meva formació política, però Paco Gulló també, un paper important per a parar aquell projecte, o també l'oposició clara al projecte de la Canal, perquè Paco Gulló i la formació que ell representa, Esquerra Unida, és l'única que pot dir que ha sigut fidel al que dia quan estava a l'oposició a quan estava al govern municipal. No ha canviat d'opinió, sempre ha pensat el mateix, avalat en informes tècnics, i bueno, pues, eixa coherència Paco Gulló la continuarà duent endavant, perquè crec que sóc així i no enganya ningú.
Però moltes gràcies, Paco, per vindre. Gràcies per la tasca desenvolupada a l'Ajuntament, la dedicació que has portat endavant. I bueno, doncs els micròfons de Ràdio Alcoi, Quique, es tindrà per a el que vulgui, sobretot en aquest programa en matèria ambiental.
Efectivament, els ha tingut mentre ha tingut una tasca dins de l'Ajuntament i els tindrà ara, perquè de segur que l'escoltarem vinculat a moviments i iniciatives vinculades a la ciutat. Senyor regidor de Medi Ambient en funcions, moltíssimes gràcies.
Com sempre, a vosaltres.
Gavi, fins la setmana vinent.
Molt bé, Quique.
Ens tornem a trobar el divendres pròxim, així, a Ràdio Alcoi. Gràcies per l'atenció parada i bona vesprada.
Ràdio Alcoi. Cadena C.